Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals. A partir del dilluns, en Dani Cortés es farà càrrec del Supermatí. Aquí un servidor entra al taller mecànic per unes quantes setmanes i serà ell qui us desperti amb el son les 8. Bon dia des de Pals. Això passarà dilluns. Però abans, demà dissabte, un amic meu s'examinarà per intentar entrar a la universitat. Ell no ho sap, però la prova principal, la que li posaven les seves pròpies pors, ja l'ha superada. El meu amic mai va tenir una bona relació amb els estudis i ho va fiar tot a prendre un ofici d'aquells que es viuen amb passió, però que poques vegades et permeten viure. No sé, per exemple, com si parléssim de la ràdio. Però amb una vida acomodada i el capteniment de mirar de dedicar-se a allò que tant li agrada, però que no li és retornat a la mateixa proporció, el meu amic va acabar veient que necessitava explorar el nou terreny acadèmic i ara, als seus 37 anys, va decidir posar-se a estudiar per mirar d'obrir-se les portes que fins ara no s'ha atrevit a obrir. Però, com he dit, massa anys, lluny de les aules, li han fet oblidar el que és enganxar els colzes a la taula i ha de suplir aquesta mancança amb arengues d'amics, paciència i una motivació externa que no sempre li és suficient. Demà s'enfronta al seu últim obstacle, però com he dit, al marge de com li vagi, ell ja hi ha guanyat. Hi ha guanyat la capacitat d'entendre que res és etern i que en aquest món canviant o et mous o caduques. També hi ha guanyat el dia en què es va veure capaç d'entomar aquest repte que per ell era gegantí. I també demà, que té proves complicades relacionades amb les matemàtiques, l'economia, l'empresa, etc, etc, i guanyarà només sortir del llit i enfilar el camí cap a l'autònoma. Que el meu amic hagi arribat fins aquí ja és una victòria. Ara, com si es tractés d'un torero, ha de rematar la feina amb les orelles i la cua per acabar per la porta gran, no per sortir-ne, sinó per entrar-hi amb més força. Així, felicitats i molta sort. Són les 8 del matí i 2 minuts. Esteu escoltant el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà, en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer, amb el que, com és habitual, repassem la previsió del temps. Martí, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs avui ens espera una jornada amb predomini del cel serè i amb temperatures similars a les d'ahir, entre els 22 graus de màxima i els 7 de mínima. Les properes jornades estaran marcades per l'anticicló, que ens deixa bones temperatures i dies assolellats.
Doncs bones temperatures les que apunten aquest cap de setmana i les que tenim ja a aquesta hora. 9 graus positius és el que marca el mercuri al nostre estudi. I res, bona temperatura per saludar en Dani Cortés. Dani, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Anem als titulars del dia. Detenen un home a Palafrugell que va amenaçar agents de la policia amb una motoserra i un matxet. Va passar la matinada de dijous a la plaça del Sol. L'home de 39 anys ja té antecedents per agressions a policies. L'acusen d'amenaces, resistència i atemptat contra l'autoritat.
La Fiscalia de Girona investiga l'alcalde de Verges per haver denunciat una punxada massiva de rodes de cotxe al poble els dies 3 i 4 d'octubre. Ignasi Sabater va apuntar que els responsables podien ser agents policials. La Fiscalia l'acusa d'un delicte d'odi i discriminació contra la nació espanyola i la Guàrdia Civil.
Condemnen a 2 anys de presó un veí de Palamós que va matar-ne un altre d'una ganivetada al març del 2015. No haurà d'ingressar al centre penitenciari si en un període de 3 anys no comet cap delicte. La nit dels fets, el condemnat anava begut i havia consumit cocaïna.
12 restaurants participen a la 20a edició de la campanya del peix de roca de Begur. Tindrà lloc el 28 d'abril al 3 de juny. Els restaurants oferiran un menú relacionat amb el peix de roca. La campanya inclou un concurs de cuina amb el cuiner Jordi Cruz com a membre del jurat.
I Palamós acollirà durant el 15è Rally Costa Brava Històric Palamós acollirà el 15è Rally i Costa Brava Històric del 19 al 22 d'aquest mes. Ara sí, hi haurà pilots d'11 nacionalitats diferents amb 79 cotxes i 24 motocicletes. El rally tindrà 28 trams dividits en dues jornades i amb un recorregut de més de 1.000 quilòmetres per carreteres de Girona i Barcelona.
El Baix Empordà s'assuma a la iniciativa Let's Clean Up Europe. És una acció comuna a tota Europa per conscienciar sobre els residus que llancem de forma incontrolada a la natura i per promoure iniciatives de sensibilització. A la comarca hi participen 7 municipis amb diferents propostes.
I Palafrugell organitza una marató de donació de sang. Es farà a la Bòbila de 10 a 2 i de 4 a 8 s'amenitzarà amb activitats com tallers de contes, degustació, de te, exposicions, productes artesans, audiovisuals i un concert de la Rita Valero, la nostra amiga Rita Valero. I avui, per cert, entrevistarem Jaume Pla, amazònic, que actua en un format inèdit a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí amb l'Istanbul Ensemble. També parlarem amb la ganxona Judit Vélez, que és la campiona d'Europa de rugby. Tot això serà al llarg d'aquest supermatí d'avui, que ara comença. Jo ja estic cansat només de llegir-ho, fixeu. Vinga, va, 8 i 5. Gerard Tascach, bon dia.
Bon dia, Miquel.
És el so que ens deixa la nit d'ahir. Suelta el cuchillo, li cridaven. Un home amb una motoserra i un matxet ha amenaçat diversos agents de la policia a Palafrugell. Els fets han ocorregut la matinada de dijous a prop de la plaça del Sol. Els Mossos van haver d'actuar i ara l'home està detingut per delictes d'amenaces, resistència i atemptat contra els cossos de seguretat. Ara per ara, l'home està pendent de disposició judicial, Gerard.
La policia va rebre l'avís a 2:45 de la matinada per reduir un home que causava aldarulls. Fins a les immediacions del bar Sol de Nit de Palafrugell s'hi van desplaçar una desena d'agents. Després de la trucada per part dels responsables del bar, l'home hauria anat a dormir al seu cotxe, que tenia aparcat a l'esplanada de la benzinera davant del bar. Segons les fonts consultades per Ràdio Capital, els policies haurien volgut parlar amb el ciutadà de Barcelona en un estat d'embriaguesa. Amb l'arribada de la policia catalana, però, l'home va sortir amb una motoserra elèctrica i un matxet.
La benzina de la motoserra, però, es va acabar i en aquest moment l'home va fer servir el matxet per amenaçar els agents dels Mossos d'Esquadra i de la policia local que s'havien desplaçat fins allà.
En aquest moment els agents van encerclar l'home, però va aconseguir escapar-se i córrer uns metres. Més enllà, els cossos policials van aconseguir reduir-lo i detenir-lo, no sense abans donar-li cops de porra, com es pot veure al vídeo publicat a radiocapital.cat. Segons informen els Mossos, durant la detenció hi va haver una forta resistència per part del detingut, que no volia desprendre's del matxet. Després de la detenció, una ambulància del SEM va haver de sedar l'home. Arran del succés, dos agents dels Mossos d'Esquadra i un de la policia local van resultar ferits lleus.
El vídeo, que ja s'ha convertit en la notícia més vista de la història del nostre portal de notícies, el podeu veure a radiocapital.cat, així com completar aquesta informació que anirem actualitzant si hi ha alguna novetat més al respecte. Són les 8 del matí, 8 minuts. La Fiscalia de Girona investiga l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, per haver denunciat una punxada massiva de rodes de cotxe al seu municipi els dies 3 i 4 d'octubre. En aquell moment, Sabater va apuntar que els responsables podien ser els cossos estatals de policia, Dani.
Va dir concretament de dia uniformats i de nit incontrolats. Ara la Fiscalia l'acusa d'un delicte d'odi i discriminació contra la nació espanyola i el cos de la Guàrdia Civil. El partit anticapitalista ho ha denunciat a les xarxes socials. El dia 4 d'octubre, un grup de desconeguts van rebentar de manera indiscriminada els pneumàtics de tots els cotxes aparcats a Verges. Al voltant de 100 vehicles van aparèixer amb les rodes punxades o amb desperfectes, segons els Mossos. També va passar a alguns carrers de Medinyà i de Sarrià de Ter. Els jutjats de la Bisbal d'Empordà van arxivar el cas perquè no es va trobar els culpables. Ara l'alcalde de Verges haurà de presentar-se davant del jutjat en una data que encara no està fixada.
Ignasi Sabater també va rebre una amenaça de mort a l'Ajuntament el passat 12 d'octubre, és així?
Sí, el dia de la Hispanitat el consistori va obrir, com altres consistoris del Baix Empordà. Un desconegut va trucar al consistori amenaçant que després de la punxada de rodes massiva amb més d'un centenar de cotxes, ara anirien a fer mal a persones amb punxades a l'estómac. Verges, governat per la CUP, és el poble natal del diputat i cantant Lluís Llach i un dels pocs amb un alcalde anticapitalista.
Gràcies, Dani. 8 i 10. Torroella i l'Estartit faran pedagogia als turistes sobre els presos polítics. L'Ajuntament i l'EMD, l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit, han editat un fulletó que es distribuirà entre els establiments turístics per informar els visitants sobre la simbologia del color groc i dels llaços amb què es reivindica l'alliberament de presos polítics. David Parreño.
Doncs sí, la iniciativa pretén que els turistes i visitants puguin comprendre per què hi ha tants llaços i elements grocs a la via pública i als edificis. L'escrit està publicat en català, castellà, francès i anglès. I diu que a Catalunya la majoria de la població demana poder decidir lliurement i democràticament el seu futur. El govern d'Espanya, diu literalment el text, només respon a aquest anhel amb l'acció judicial i la repressió, empresonant els líders polítics, limitant l'autonomia del govern català i amb un control econòmic de les institucions.
I podeu veure el fulletó sencer a radiocapital.cat. No deixem els presos, perquè una delegació d'alcaldes gironins ha visitat les presons d'Alcalá Meco, Soto del Real i també la presó d'Estremera.
Hi havia l'alcalde de Begur, Joan Loureiro, de Parlavà, Quim Sabrial, de Torroella i l'Estartit, Josep Maria Rufí, i l'alcaldessa de Corçà, Carme Güell. L'alcalde de Torroella ha explicat a Ràdio Capital que els ha transmès l'escalf de la població dels seus municipis. Rufí assegura que els presos estan ferms i valents.
Convençudíssims de que no han fet res que es pugui d'alguna manera comportar el sacrifici a la presó injusta que estan patint i que a la llarga i evidentment demostrarà que tot el que han fet està al servei de la democràcia i la llibertat del nostre país.
Aquest diumenge recordem que Torroella, la taula per la democràcia i la llibertat, organitzarà diverses activitats al voltant del convent dels Agustins per recaptar fons per les famílies dels presos.
Són les 8 del matí i 12 minuts. Platja d'Aro es planteja restaurar el talús de la platja de Sa Conca des de l'Ajuntament i cobrar les obres als promotors. És un supòsit que apareixeria si els promotors de l'obra no compleixen amb els terminis imposats per l'Ajuntament. Ho ha explicat el tinent d'alcalde Maurici Jiménez al supermatí de Ràdio Capital.
Aquest talús va ser destrossat l'any 2015 pels constructors d'un xalet. Ara mateix, la societat Galileu 136, lligada al futbolista Xavi Hernández, té fins al dia 20 de maig per restaurar el talús. Si no ho fes abans d'aquesta data, el portaveu del govern assegura que hi ha dues vies d'actuació.
Si s'exhaurixen aquests terminis, hi ha dues vies. La via, lògicament, sancionadora i la via d'urgir de nou a que es fes aquesta restauració. O si no, fer-la nosaltres, es podria arribar al cas de fer-la nosaltres de forma subsidiària i que per tant l'empresa per tot hora hagués de fer el pagament d'aquesta obra. Nosaltres esperem que no hagi d'arribar aquest cas i que per tant ens trobem que abans del mig de maig ens trobem amb aquest talús restaurat.
Els constructors van perforar de forma il·legal al febrer de l'any passat el talús perquè pretenien obrir-hi un accés sense llicència d'obres. Tot això en un espai verd públic. Sobre el pla de comerç que ha aprovat recentment el seu ajuntament, Jiménez ha contradit la regidora d'Esquerra, Montse Rovira, que deia en aquest mateix programa que aquest nou pla de comerç no té en compte les persones. Jiménez assegura que veu predisposició per part dels empresaris per millorar les condicions dels treballadors, tot i les especificitats del municipi.
Doncs els empresaris estan predisposats a que el treballador no hi vagi a treballar i es formi, per tant, millori les seves competències laborals i per tant, penso que estem en un entorn on, lògicament, segur que hi ha coses a treballar, però també les competències municipals en l'àmbit del treball són relativament petites i, per tant, intentarem ballar amb allò que puguem.
Aquestes especificitats que dèiem es concreten en el fet que a Platja d'Aro, i Jiménez ho va posar com a explicació, a Platja d'Aro s'ha treballat sempre els caps de setmana les hores que fes falta.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de sis delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%.
La llista a Castell de Calonja ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Són les 8 del matí i gairebé és un quart de nou, millor dit. 2 anys de presó per un cuiner que va apunyalar un home. Això va passar a Palamós. La fiscalia li demanava 9 anys per un delicte d'homicidi en grau de temptativa, tot i amb un atenuant d'embriaguesa. L'home no haurà de complir la reclusió si en un període de 3 anys no comet cap tipus de delicte, Paula Boira.
Durant la vista a l'Audiència de Girona, l'acusat ha reconegut els fets explicant que anava molt begut i que havia consumit cocaïna. No sé si portava alguna arma, relatat referint-se a la víctima, i ha explicat també que era conscient que podia posar fi a la seva vida. Els fets remunten al 10 de març del 2015, quan l'acusat va sortir al voltant de la mitjanit del local on treballava de cuiner per trobar-se amb els seus amics, amb els quals havia quedat per anar a prendre una copa. Els tres es van dirigir a un pub de Palamós on van consumir diverses begudes alcohòliques i cocaïna. Durant la nit, l'encausat va tenir diverses discussions amb un dels seus propis companys. Posteriorment, amb la intenció de dirigir-se a casa d'un amic, l'acusat i l'home amb qui ja havia discutit reiteradament tota la nit van mantenir una altra calorada discussió que va acabar amb insults i amenaces. L'acusat va marxar i les altres dues persones van anar a un local ubicat al carrer Francesc Macià de la mateixa localitat. Hores després, l'encausat va tornar a buscar el grup que havia deixat al local i va exigir que sortís al carrer l'home amb qui s'havia discutit. Els dos van iniciar una baralla i després de rebre un primer cop de puny a l'ull, l'acusat, tot i saber que la víctima no portava cap arma i que li podia causar la mort, va agafar un ganivet de cuina que va trobar a terra, l'origen del qual és encara desconegut, i va donar-li una ganivetada a l'home a la zona de les costelles. La ràpida intervenció mèdica va poder evitar la mort de la víctima, que va patir lesions consistents i va trigar prop d'un mes a curar-se. Tot i això, aquesta va renunciar a qualsevol tipus d'indemnització que li pogués correspondre i durant la vista d'avui s'ha limitat a ratificar les declaracions que havia fet en un inici.
La següent notícia, li posem música pròpia. No és que vingui Manel, però del mar és d'on surt la matèria primera amb la que es fa la campanya gastronòmica del peix de roca de Begur, en la que hi participaran 12 restaurants en aquesta 20a edició. Una campanya gastronòmica que pretén fomentar la cuina begurenca. Aquest any l'esdeveniment comença el 28 d'abril en un acte que presentarà novament la periodista de Televisió de Catalunya, Elena García Melero.
Sí, aquesta edició d'enguany arrenca el 28 d'abril i finalitzarà el proper 3 de juny. Com ja vam explicar, l'acte d'inauguració serà presentat per la presentadora de TV3, Elena García Melero. Aquest esdeveniment tindrà lloc a la plaça Lluís Esteve i Cruanyes i el concurs de cuina tindrà com a jurat el xef del restaurant Àbac, Jordi Cruz, també conegut per formar part del programa Masterchef. Els restaurants que participen són Cal Bandarra, Casa Joanita, Costa Brava, Diferent, Galena Mas Comengau, Hostal Serras Casa, Hostal Satuna, Hotel Aigua Blava, Hotel Sapunta, La Cuina, Les Brases del Toc Hotel al Convent i Toc al Mar. Cada establiment gastronòmic oferirà un menú relacionat amb el peix de roca. També estan programades activitats com dues tastes de vins per a l'Ada, una es durà a terme l'11 de maig a Cal Bandarra i la segona serà el 26 de maig a la plaça Lluís Esteve i Cruanyes, i un taller infantil de piruetes de xocolata de peix de roca.
Vuit del matí, 18 minuts.
A cavall de dos llocs, despullat vers el món, esquivant decisions, somiant que perdo avions.
I aquest cap de setmana, Mazzoni farà un concert inèdit amb la Istanbul Ensemble a l'Auditori Espaiter de Torroella de Montgrí. En Dani Cortés va poder parlar amb en Jaume Pla ahir a la tarda.
Bon dia.
Demà a l'Espaiter fas un concert amb l'Istanbul Ensemble. És una experiència diferent al Mazzoni que havíem vist fins ara.
Sí, totalment, perquè bueno, és una col·laboració entre tres músics habituals d'Amazoni i cinc músics turcs d'Istanbul, amb uns instruments molt diferents del que estem acostumats al pop rock d'aquí, diguéssim, perquè són instruments bastant tradicionals, la majoria. I, clar, la combinació que ens surt és totalment diferent a un concert normal d'Amazoni.
Què té d'especial aquesta fusió? Quins sons té?
Bueno, jo també vaig intentar triar, ja tinc uns quants discos, per tant vaig voler fer una tria de cançons, no tant potser les més conegudes d'Amazoni, sinó més aquelles que creia que es podien fusionar més bé amb una manera que tenen ells de fer, potser més tranquil·la, més, no tant, o sigui, més com màntrica, no? més d'anar fent, saps?
És a dir, són cançons de la discografia d'Amazoni.
Sí, totes. Bueno, també hi ha un parell de cançons del projecte de la cantant la Uku, i també una cançó tradicional turca, però en general, diguéssim que el 70% del espectacle són cançons d'Amazoni, de la discografia habitual. l'únic que els arranjaments són totalment diferents per això que t'he dit de la sonoritat. I he triat les cançons que creia que s'adeien més amb... Jo vaig estar allà a Istanbul, hi ha un documental que es va fer d'això, i també vaig poder captar una mica la manera com tenen ells de veure la música, que tot i que és una cosa semblant a la nostra, però també té les seves peculiaritats.
Això et volia preguntar, com neix la idea de fer aquest concert?
Bé, això sorgeix d'un documental, que era un experiment de portar una cançó meva a Istanbul, a ensenyar-la a músics d'allà sense que ells sapiguessin res de mi ni de la lletra, i veure i que llavors ells toquessin a sobre la cançó i veure que també que els hi transmetia. I és molt curiós perquè hi ha coses que en el documental que es veuen que realment hi ha gent que connecta molt, tot i haver-hi molts quilòmetres de distància i cultures una mica diferents, però hi ha gent que sí que capta molt el missatge de la lletra, per exemple, no? O sigui, quan parlen de la cançó parlen de coses de la lletra sense saber la lletra, alguns. Llavors és curiós.
Aquest documental ja es pot veure?
Sí, és un documental que es va fer, es va estrenar fa 2 anys. O sigui, és prèvi a tot això, diguéssim. I està penjat a TV3 a la carta, per qui el vulgui veure, es diu Per primer cop, de Bigam, i va ser com el primer capítol d'aquesta història. I llavors van dir, ostres, per què no... Perquè allò només era una cançó. Llavors vam dir, per què no fem més cançons i fem concerts? I després, per això l'any passat van venir a fer-ne 3, amb la popularitat de que un d'aquests 3 era la Fira del Mediterrani de Manresa, que és de programadors. Llavors allà hi havia el programador de Torroella i el de Vilafranca, que es van posar d'acord per reeditar-ho aquest any, perquè els hi va agradar molt i van dir, això ho hem de portar l'any que ve. I es van, bueno, ells van mirar les dates que podria ser i ha sigut un esforç una mica també de la Generalitat, una mica amb una subvenció, i bé, doncs molt contents de poder-ho reeditar aquest any.
Clar, perquè quants músics són?
Són 5 músics turcs i 3 catalans.
Val, per tant, 5 persones que han de venir a Torroella. No sé si l'altre concert el feu seguit?
Sí, sí, clar, vam intentar que per tema de hotels i dietes i tal, que fos el mateix cap de setmana, perquè així és més factible.
I com va ser el procés dels assajos, d'adaptar les lletres de Masoni per aquesta fusió?
Bueno, molt interessant. Van sorgir idees pels dos costats. Una cosa que va sorgir per part d'ells és de... A dintre les cançons meves, a vegades ells posen trossos de melodies turques, en vez d'estar fent solos tota l'estona, que és una mica el tradicional que es faria, no? Agafar una cançó meva i en lloc de venir un solo de guitarra fer un solo de llaüt. Això seria la part més fàcil, no? Però ells sí que tenien com unes melodies que tots coneixien, tot i que ells no són un grup, són 5 persones diferents, però sí que, clar, allò típic tradicional, coneixen cançons i les introduïn a les meves cançons. O sigui, si quadrava una mica d'harmonia i de temps, llavors hi ha com unes mescles estranyes de cada cop estem a la meva cançó i passem una mica a la cançó turca i llavors tornem a la meva. És bastant divertit aquest procés.
Suposo que ha estat un procés d'aprenentatge també.
Sí, totalment. A més, ells són 5, però només un parla anglès, amb la qual cosa la comunicació...
Exacte.
Fora de la música, diguéssim, és difícil o és bastant mínima. Però a la que poses a tocar, diguéssim, que ja entres com en una altra dimensió i ja les coses només amb una mirada o com, no sé, saps? Com dir, ja,
és a dir, la comunicació entenc que no ha estat fàcil, més enllà de la música.
No, clar, és, teníem molt poc temps, ho vam fer l'any passat, teníem 5 dies. A més, va ser una setmana, la setmana del referèndum, els dies van venir el dia 1, i llavors hi havia la vaga del dia 3, o sigui, va ser una setmana de bojos, i sí, va haver moments com d'estrès, però vam estar molt contents perquè al final la música va fluir, que és l'important, i els 3 concerts que vam fer l'any passat, tothom va quedar supercontent. La prova és això, que a la Fira dels Programadors a Manresa van sorgir 2 nous bolos, que són els que fem aquest any. Per tant, devíem fer alguna cosa bé perquè els programadors s'interessessin, i a més que no és un projecte fàcil de portar tampoc, s'han de fer diverses gestions, no és barat portar la gent aquí, vull dir que si hi ha hagut aquest esforç, jo crec que és perquè van estar contents.
No sé si creus que potser és necessari obrir una mica les mirades més enllà del que estem acostumats a sentir normalment. Creus que s'haurien de fer més combinacions com aquesta?
Home, ho trobo molt positiu, perquè sí, sobretot en quant a sonoritat, perquè jo trobo que hi ha molt... Bueno, a mi les lletres m'agraden, no? I intento cuidar-les, però a mi encara m'agrada més la música. I potser hi ha una mica un dèficit que molt públic està com molt acostumat a cantar les lletres, no? I s'oblida una mica de... Sembla com si la música fos una cosa una mica de fons, no? D'aquella lletra que la gent s'identifica i que li agrada cantar-la perquè li transporta algun moment seu i tal. Però, en canvi, les coses més musicals, els timbres, els instruments, les fusions... Bueno, aquestes coses passen més desapercebudes. Jo trobo que és un concert molt musical en aquest sentit. Sí que hi ha les lletres, les cançons, però crec que l'important és la part musical, com es fusiona, diguéssim.
Val. Això és dissabte a l'Espai Ter. No sé si d'aquí uns anys plantejareu el mateix amb un altre tipus de sonoritat. Tens alguna cosa en ment?
No, la veritat és que no. La veritat és que em deixo portar bastant per el moment... O sigui, hi ha com la carrera més més típica, no? La d'anar traient discos i fent concerts, i llavors el que va passant entremig ho agafo normalment sempre, saps? Vull dir, perquè trobo que dona una vida, dona més vida, no? El que fas, i també la gent que et ve a veure també veu coses diferents, no sempre veu el mateix, i això ha sigut molt una casualitat, perquè va ser una mica casualitat que portessin un tema meu a Istanbul, perquè la gent del documental, bueno, al final van contactar amb mi, van fer aquesta cançó, i no estava gens previst que fessin concerts. I llavors va fer concerts un any, i tampoc estava previst que féssim l'any següent, i no l'estem fent aquest any. Per tant, jo tot el que vaig sortint d'aquest projecte, o de projectes semblants, sempre m'ho agafaré amb il·lusió. Però ara mateix tampoc et podria dir si quina cosa serà, saps?
Et prens aquests projectes una mica com per escapar de la rutina de que deies, de producció de discos, composició, tot això?
Sí, trobo que sí, que va bé. No sé, vaig fer una gira 31 dies seguits, el 2010. Llavors també vaig fer 31 dies composant el Santa Mònica el 2015. Aquestes són coses que trobo que donen un plus, tant per mi, per aprendre coses noves, i també per la gent que em ve a veure, perquè, a veure, Catalunya no és un país molt gran i bàsicament em moc molt per Catalunya, i llavors, clar, són molts anys tocant els mateixos llocs, les mateixes ciutats, i has d'oferir també una mica algú més, no sé, més original o intentar sorprendre alguna mica, saps?
Perfecte, doncs, moltes gràcies, Jaume Pla, Masoni.
Molt bé, moltes gràcies.
Ens veiem i ens escoltem aquest dissabte a l'Espai Ter. Suposo que encara queden entrades, deuen quedar alguna.
Sí, en queden alguna, sí.
Doncs ja ho sabeu. Moltes gràcies.
Molt bé.
Vinga.
Adéu.
L'entrevista d'en Dani i en Jaume Pla Masoni, que com acabeu de sentir podreu veure en directe aquest dissabte a l'Espai Ter. 2 minuts i seran 8:45. Esteu escoltant el Supermatí, esteu escoltant Ràdio Capital de l'Empordà. El Baix Empordà se suma a la campanya Let's Clean Up Europe, impulsada per la Comissió Europea. És una acció comuna a tota Europa per conscienciar sobre els residus que llancem de forma incontrolada a la natura i per promoure iniciatives de sensibilització. Municipis de la comarca han programat 7 accions en el marc d'aquesta campanya. Sílvia Pedret.
La iniciativa té lloc a 27 regions europees. Els ciutadans poden participar de forma voluntària en accions de neteja d'espais naturals, com boscos, platges, rius o rieres. El Baix Empordà, Begú, la Bisbal, Calonja i Sant Antoni, Colomers, Palafrugell, Palamós i Ullà són les poblacions on es duran a terme accions de la campanya Let's Clean Up Europe entre l'11 i el 13 de maig. Algunes propostes les impulsen els consistoris, com la neteja del Camí de l'Aigua i Platja de Sarriera a Begú, la del litoral de Castell a Palamós o la recollida de residus a diferents punts de la Bisbal. D'altres iniciatives van a càrrec de centres educatius. Aquest és el cas de les accions de neteja a l'entorn del Dolmen i Menhir de Puig Ses Forques, de l'Ins Puig Cargol de Cargol, Calonja, a les Torretes de Palafrugell amb l'Escola Josep Barceló i Mates, o l'acció al Parc del Riu d'Odollà amb l'Escola Puigrodó. Les possibilitats de la campanya les completa l'empresa Activitats Esportives del Baix Ter, que organitza una neteja del riu Ter al seu pas per Colomers. En aquest cas, per participar-hi és obligatori saber nedar. Les propostes són obertes a tothom, excepte la de Palafrugell, que és per als alumnes de quart curs de l'Escola Barceló i Mates, i la de la Bisbal, que està pensada per als alumnes de sisè de les diferents escoles del municipi.
I no marxem de Palafrugell, on demà s'hi celebrarà una marató de donació de sang. Tindrà lloc a la Bòbila i es farà de 10 del matí a 2 del migdia i també de 4 a 8 del vespre. A més, s'han programat una gran diversitat d'activitats, però volem saber què més ens en pots explicar, Pedro.
D'aquesta jornada, l'Ajuntament espera que hi hagi una alta participació i, finalment, també volen donar a conèixer les entitats de solidaritat i cooperació de la vila. Com hem dit, paral·lelament es duran a terme altres activitats com tallers de contes, un aima amb degustació de te, exposicions, productes de comerç just, productes artesans africans, taller de batiquis, audiovisuals i un concert de Rita Valero. També el Club Atlètic Palafrugell munta l'Entrebancat, l'Associació Juvenil Birres Braves organitza un concert d'en Marta Niell i Gemma Vilalba, la colla Els Trompats oferirà una classe de ioga amb Glòria Vilalba, l'Escola de Gimnàsia Artística farà una exhibició i l'Associació Lleure i Il·lusions engrescarà els nens i nenes amb diversos tallers.
I escolteu aquest àudio, a veure si sabeu de què es tracta. Nota que arriba el bon temps. El centre de submarinisme, el rei del mar de l'Estat... De l'Estartit. Home, ha compartit un vídeo a les xarxes, un vídeo molt bonic, per cert, on s'hi veuen els primers dofins de la temporada a prop de les Illes Medes. Molts usuaris, principalment francesos, l'han compartit expressant la seva il·lusió per les imatges. L'any passat també es van poder gravar algunes imatges espectaculars des de l'aire, en aquest cas era, però, des del Cap de Begur. Així sonen els dofins, l'àudio dels dofins en aquest vídeo que es pot, que van compartir les xarxes i que podeu veure també al nostre web. Estava jo pensant que ja em diràs tu per què em sortia Espartit i no Estartit, però vaja. Temps d'opinió al supermatí d'avui. Temps pel comentari que arriba en forma de recomanació literària i en la veu de la Sabel Gàmez.
Quan quelcom o algú arriba a la teva vida, no et preguntes per què. Simplement o acceptes, el reps o no el deixes que es quedi. Jo sóc d'aquelles persones que, malgrat que intento fer desaparèixer una col·lecció de perquès cada dia, faig sorgir nous perquès, esperant la seva conseqüent resposta. A vegades, però, el que arriba, per sort, ja ve amb la resposta que es fa més interessant a mesura que la busques. I això passa amb els llibres. No hi ha cap llibre que no impliqui cap perquè. I alhora et doni respostes. I això és màgia. És aliment per a una ànima que moltes vegades es troba desnodrida. I el més curiós, quan més li dones de menjar, més vol. Em perdonaran ells i les amants de les noves tecnologies, però per mi llegir és passar les planes amb la mà, olorar el paper de l'obra amb el nas enmig de les pàgines i tancar els ulls submergint-me en les seves paraules, viatjant des de dins cap a fora amb el cor i amb tots els sentits, mentre el llapis a la mà per subratllar algun mot que he de buscar al diccionari o alguna frase que quan m'ho rellegeixi em faci pensar per què la vaig destacar. I tota aquesta experiència única que et dona un llibre s'intensifica quan te l'has llegit més d'un cop, de dos, de tres. Rellegir potser és el millor. La primera vegada que ho vaig fer va ser amb Los Pilares de la Tierra, de Ken Follett, un llibre que no ha de faltar a la nostra biblioteca particular, un llibre que transmet intensament el que viuen els protagonistes, que et situa en una època històrica i que delicadament escrit t'enriqueix amb el seu vocabulari. Hi ha molts de llibres i el bo de l'oferta és que cada llibre és un món. Un món que es gaudeix per cada persona de diferent manera. Altres un de diferent, La soledat de los números primos, de Paolo Giordano, un llibre que em va sorprendre. Un dels més emotius, Un món groc, de l'Albert Espinosa. Un llibre per portar amb tu a la bossa. I a tants, l'important, no deixar de donar aliment a la nostra ànima.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
8:34, anem als esports. Déu-n'hi-do, com estem avui? Deu ser perquè és divendres, i com que és divendres, precisament, tenim informació esportiva densa i tupida. I comencem avui, en qualsevol cas, comencem per motor, perquè s'inicia a Palamós el 15è Rally Costa Brava Històric, una competició que durarà fins al diumenge i que comptarà amb corredors de tot el món. La crònica és d'en Sergi Díaz.
El camí de la salvació passa per una victòria a domicili i el conjunt dirigit per Pitu Batlle s'enfrontarà a un equip que ja és matemàticament de primera catalana. La situació és crítica, però els jugadors groc i blaus confien en poder mantenir la categoria. Ara per ara, els bas empordanesos són 18ens amb 28 punts, a un marge considerable dels 33 del Granollers, el seu rival directe per la plaça de la Salvació. Aquests últims visitaran el complicat camp de l'Hospitalet, que lluita per pujar a segona divisió B. Tot plegat ho sabrem aquest diumenge, a les 12 del migdia.
Bé, en qualsevol cas, aquesta no era la crònica, òbviament, relacionada amb aquest Rally Costa Brava històric. Aquesta és la crònica que fa referència a l'inici de la jornada futbolera d'aquest cap de setmana, en el que el Palamós s'ho juga tot en aquesta jornada més. En una jornada més, els de Pitu Batlle estan instal·lats al descens quan queden 4 partits pel final i estan a només 5 punts de la salvació, una salvació que sembla molt complicada. Tindran l'oportunitat de seguir creient si guanyen a casa els de Gavà. Per tant, aquesta és la crònica que feia referència. Ara sí, volem explicar-vos una mica més sobre aquest Rally Costa Brava històric que es va presentar ahir i a la presentació del qual hi va anar en Sergi Díaz.
Corredors, doncs, de nacionalitats diferents i fins a 103 vehicles competiran aquest cap de setmana a Palamós en aquesta 15a edició del Rally Costa Brava històric. El rally compta amb 18 itineraris que es dividiran en dues jornades i un total de 1.037 quilòmetres per carreteres de Girona i Barcelona. El recorregut és secret i no es coneixerà fins al dia de l'inici, ja que l'organització no volia que els pilots nacionals partissin amb avantatge respecte als internacionals. Lluís Puig, alcalde del municipi, es mostrava molt satisfet de poder acollir un any més aquesta competició.
La veritat és que com a municipi molt contents de tornar a tenir doncs, aquest rally en el nostre municipi. L'experiència de l'any passat doncs, va ser altament positiva i les perspectives que se'ns presenten aquest any, tant a nivell d'inscrits doncs, com a qualitat dels mateixos, doncs, ens fa preveure que aquesta segona edició doncs, superarà doncs, les expectatives que ja havia generat la primera. Ara nosaltres, doncs, com a municipi, doncs, rebre un rally d'aquesta importància, d'aquest prestigi, doncs ens és un enorme honor.
El guanyador del Rally Costa Brava Històric serà catalogat com a campió europeu 2018, ja que la FIA ha catalogat el Costa Brava Històric com a única prova puntuable de l'any. La sortida serà avui a les 3 de la tarda, des del Passeig del Mar, i l'inici de la segona jornada serà demà a les 11 del matí al mateix lloc. La carrera acabarà durant la matinada de dissabte a diumenge. A banda de la cursa, hi haurà una exposició de vehicles clàssics demà al matí al Passeig del Mar. També hi haurà competició d'eslàlom en un circuit tancat que posarà a prova les habilitats dels conductors. L'entrega de premis el diumenge a les 11 serà el punt i final d'aquesta edició.
Gràcies, Sergi. I tornem a la informació relacionada amb el futbol, perquè aquest cap de setmana es disputa la 29a jornada i els tres equips del Baix Empordà de la categoria juguen a domicili. Saludem l'Alba Cabrera. Alba, bon dia.
Bon dia, què tal?
D'aquests enfrontaments ens en fa una crònica. Resum, aviam què és el que anem d'esperar.
L'Aro jugarà dissabte a les 4 contra el Bescanó. Un partit difícil contra el segon classificat en una circumstància en què els platjarencs necessiten urgentment una victòria per sortir del descens i trobar la salvació de la que es troben a 5 punts. Amb només un punt de marge, aquesta plaça de la salvació l'ocupa el Palafrugell durant les darreres jornades, que s'enfrontarà també dissabte a 4:15 a un rival de la zona alta de la taula, en Can Givert. Per la seva part, el Guíxols anirà a Porqueres diumenge per disputar un partit entre dos rivals directes per la 8a plaça. Doncs ara el Guíxols és 9è amb 39 punts i el Porqueres és 8è amb 40.
I pel que fa al futbol femení, la Unió Esportiva L'Estartit té descans aquest cap de setmana i no jugarà fins la jornada 28, que ho farà a casa contra l'Atlètic Vilafranca, amb 3 partits de marge abans no s'acabi la temporada per aconseguir salvar la categoria. Parlem ara de rugbi, perquè els Senglars de Torroella disputen a Terrassa aquest cap de setmana la semifinal dels play-offs pel lideratge de la primera catalana, Alba.
Partit molt intens i igualat el que es disputarà dissabte a les 11 a Terrassa. Els torroellencs han aconseguit classificar-se pels play-offs a la quarta plaça per tenir opcions al títol de la categoria, tot i les lesions dels últims partits. A les semifinals els ha tocat el rival a priori més complicat, els Carboners de Terrassa, que es van classificar pels play-offs com a líders de la categoria, 11 punts per sobre dels Senglars i amb només una derrota en tota la segona volta. Encara així, els de Torroella han demostrat que els partits més difícils l'equip és capaç de créixer tant defensiva com ofensivament i centrar-se en el partit per aconseguir els resultats que esperen. Per tant, pronosticar un resultat per dissabte és complicat, ja que tot i que els de Terrassa tenen el factor camp al seu favor i les millors estadístiques, els torroellencs són el segon equip que més tants ha aconseguit durant la classificació.
Estarem molt atents al que passi aquest dissabte a Terrassa. En bàsquet, a falta de 4 jornades pel final de la temporada de primera catalana, recordem que la Bisbal, que és setena a la classificació, rebrà demà a l'Escala a 6:15. Diumenge serà el torn del quart classificat, el Palamós, que jugarà a domicili contra el Santa Eugènia de Berga, i per tancar la secció esportiva d'avui ho farem amb una notícia d'atletisme. Palafrugell és durant aquesta setmana el lloc d'entrenament de l'home més ràpid d'Europa, Alba.
El velocista d'origen francès, Christophe Lemaître, es troba durant aquesta setmana entrenant a l'estadi municipal de Palafrugell. Lemaître ostenta actualment el rècord francès dels 100 i els 200 metres. Als 20 anys va guanyar els 100 i els 200 metres a més del 4% metres relleus al Campionat d'Europa de 2010, convertint-se així en el primer velocista i aconseguint un triplet per també convertir-se en l'home més ràpid d'Europa. Les condicions de l'estadi i la infraestructura dels serveis d'esports municipals han fet que l'equip de l'atleta hagi vingut a entrenar a les instal·lacions palafrugellenques. Destacar també que el club francès de l'Amatre, les Ales Banys de Savoia, també és el club del palafrugellenc Miguel Alberto Blanco, sisè al rànquing d'Europa sub-23 en llançament de martell i campió d'Espanya en categoria absoluta el 2017.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9, amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
Judit Vélez, bon dia.
Hola, bon dia.
La Judit Vélez és campiona d'Europa amb la selecció espanyola de rugbi. És la capitana del GEC i aquest és el seu primer títol internacional. Bueno, felicitats.
Moltes gràcies.
Escolta, aquí tenim el Baix Empordà i tenim un equip, que és l'equip dels Senglars, el qual seguim habitualment, però jo, si t'he de ser sincer, conec molt poc el funcionament del rugbi. Escolta, què és el que fa que el rugbi sigui especial i què és el que fa que, i ja em diràs si és cosa meva o no, què és el que fa que hi hagi més equips de rugbi femenins dels que estem acostumats a veure en d'altres disciplines esportives?
Bé, el rugbi el que intentem és exterioritzar i aprendre una sèrie de valors, no? Que, per exemple, el respecte, constància, disciplina, esforç, passió, companyerisme. I això del companyerisme, doncs, fa molt bon grup amb les noies i, bueno, la veritat que és com una segona família. Llavors, en el rugbi també, bueno, hi ha tres temps, que és l'escalfament, el partit, i el tercer temps és on ens trobem els dos equips que han jugat al partit, més l'àrbitre, i això fa un ambient molt, molt positiu. Llavors jo crec que per aquesta banda moltes noies i molts nois també s'animen, no?, a provar l'esport. I bueno, també és un esport per a tothom. Sempre hi ha una posició dins del camp que és correcta per tothom. Llavors, com que és un esport obert per tothom i perquè pugui jugar tothom, i llavors jo crec que d'aquesta banda, pues, se van animant més gent encara.
Escolta, amb aquesta selecció heu guanyat i s'ha revalidat el títol que ja es tenia el 2016, però tot plegat era amb un equip nou. Això és així, no?
Sí, era un equip nou, han volgut provar diverses noies perquè, bueno, moltes noies també estaven amb el rugby 7, que és l'esport olímpic. Uh-huh. Llavors també han provat diferents noies més joves, perquè aquest partit era l'europeu i és també de cares al Mundial, i el Mundial és d'aquí 2 anys, és el 2020, i llavors, clar, moltes jugadores ja eren molt veteranes, llavors potser del 2020 ja no estarien jugant, no?, que haurien de deixar-ho. I per tema lesions també, doncs han intentat provar altres jugadores, també, vol dir, molt joves, per de cares al Mundial, ja, preparació.
Quan hem trucat a la Judit per fer aquesta entrevista, ens ha dit ostres, hem de fer-ho ràpid perquè he d'anar a treballar. El nivell d'una jugadora esportista que es proclama campiona d'Europa amb una selecció, amb la selecció d'un país, quin nivell de vida li permet portar?
Doncs és dur, perquè t'has d'entrenar dia a dia, és un gran esforç, i clar, amb la feina i tot, doncs és un problema. I, per exemple, en aquest europeu jo he tingut que demanar una excedència. L'escola s'ha portat superbé amb mi, jo no sabia si demanar-ho o no, i bueno, finalment em vaig animar, perquè vaig pensar que potser aquesta oportunitat no l'hagués tingut mai, i bueno, la veritat que tot ha sortit bé, no? I la veritat que sempre que pugui compaginar la feina amb l'esport, doncs estaré encantadíssima. El que passa que és una cosa dura, i no sé, jo crec que més endavant s'ho han de plantejar i poder, bueno, i organitzar-se millor.
Mm-hmm. Judit, amb la resta d'equips amb els que heu coincidit en aquest campionat europeu, les jugadores, és a dir, el perfil de la resta de seleccions o d'equips està més professionalitzat? És a dir, coneixes d'alguna jugadora o d'algun equip o d'alguna selecció on les jugadores visquin de jugar a rugby? És a dir, això que passa aquí és una excepció o és una cosa que està estesa?
No conec a totes les seleccions, però conec a diverses, i sé que només viuen del rugby, no compaginen altres coses, llavors poden preparar-se molt millor, estan dia a dia concentrades amb la selecció i es poden preparar.
Uh-huh. I què creus que hauria de canviar perquè això pogués passar aquí també? Perquè és que a més vivim en un país en el qual sembla que l'esport d'elit es limiti pràcticament al futbol.
Sí, doncs no sé com no es podria canviar, però s'ha de solucionar ràpid això, perquè si no, clar, per exemple, l'esport durant la teva vida no és a llarg termini, vull dir, no pots jugar amb un esport d'elit tota la teva vida. Llavors, clar, si no treballes, després quan et lesionis o ho hagis de deixar, doncs potser t'acosta molt trobar feina, o saps? O per exemple, compaginar també durant l'esport els estudis, que si no pots acabar estudis no, després no tens un avantatge per poder treballar quan l'esport ja no hi sigui.
Judit, ja us heu proclamat campiones d'Europa, quin és el següent pas ara amb la selecció?
Doncs ara classificar-nos per al Mundial, que és un partit, i contra les que baixen del Mundial, i bueno... guanyar el partit aquest, el classificatori, i anar a lluitar al Mundial.
I tens esperances de poder-ho fer o què? O ho veus complicat?
Bé, jo estic animada, però com he dit abans, sempre que ho pugui compaginar amb la feina i no coincideixi gaire, doncs estaré encantadíssima.
Escolta, ho deixem aquí perquè precisament és aquesta feina la que et reclama. Judit Vélez, campiona d'Europa de rugby, gràcies per atendre la nostra trucada i que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Adeu i sort.
Gràcies.
Passen 3 minuts de 3 quarts de 9 del matí. I al Supermatí encara tenim temps per fer un apunt per l'actualitat general. ETA demana perdó pel mal causat i es compromet a abandonar la violència. L'organització ha enviat aquesta nit un comunicat que han publicat els diaris Gara i Berria, on demana perdó a les víctimes i a les famílies de les víctimes, Dani.
La carta es publica la mateixa setmana en què ha dit que anunciaria la seva desmobilització el primer cap de setmana de maig al País Basc francès. L'organització terrorista ha delegat aquesta tasca al Grup Internacional de Contacte.
I l'Audiència Nacional investiga CaixaBank per ajudar a blanquejar capitals de la màfia xinesa. El jutge Ismael Moreno considera que directius i empleats de 10 entitats van encobrir operacions delictives i l'entitat no va implementar mesures adequades de prevenció. Alba Lejide.
Segons la interlocutòria, les sucursals de CaixaBank haurien desatès diversos requeriments judicials sobre clients que van seguir transferint 31,7 milions d'euros. D'aquesta manera, haurien auxiliat els titulars de comptes en l'aprofitament de beneficis il·lícits, bancaritzant els diners sense indagar en el seu origen i facilitant la seva transferència en petits imports que no havien de ser comunicats al Banc d'Espanya.
I l'alcalde de Ginebra ofereix Suïssa per mediar entre Catalunya i Espanya i trobar un acord amb diàleg, deia. Torrent, Roger Torrent, al seu torn, celebra la proposta, diu que demostra que el cas català és un afer europeu i espera que el seu viatge es tradueixi en una defensa irrenunciable dels drets fonamentals a Catalunya.
Aquest oferiment l'entenem com a molt valuós, justament perquè és el que busquem. Busquem la implicació política a Europa per resoldre políticament una qüestió que, insisteixo en el que deia abans, no només afecta estrictament a Catalunya o l'estat espanyol, sinó que és una qüestió que és un repte per tota Europa. Ho treballarem aquest oferiment i segur que trobarem l'encaix, doncs, per no només aquest oferiment, sinó totes les vies que hem obert en aquest viatge, saber-les materialitzar i que continuïn siguin fructíferes tant com han estat les reunions que hem fet ahir avui.
L'alcalde de Ginebra, Remy Pagani, ha ofert la seva ciutat i Suïssa sencera per fer de mediadors entre Catalunya i Espanya amb la intenció de trobar un acord i una solució política i amb diàleg al conflicte actual. Així ho ha explicat ell mateix després de trobar-se amb el president del Parlament, Roger Torrent, a la seu de l'alcaldia de Ginebra. Pagani ha explicat que traslladarà a l'ambaixador espanyol a Suïssa la mateixa proposta i espera que la idea fructifiqui.
I més notícies. La Guàrdia Civil eleva per malversació per l'1 d'octubre fins als 1,9 milions d'euros. Els investigadors sospiten que Junts pel Sí va usar subvencions per pagar l'acte al TNC i que el govern va encarregar a Òmnium la difusió de cartells.
Mentre el govern espanyol sosté que no s'ha gastat ni un euro en l'organització del referèndum, l'Institut Armat suma 300.000 euros més a la quantitat suposadament malversada. A banda d'imports ja coneguts, l'Institut Armat es centra en noves partides. Una de 61.879 euros que suposadament el govern hauria emprat per encarregar a Òmnium Cultural l'elaboració i difusió de cartells instant a la participació de l'1 d'octubre. L'altra apunta directament a Junts pel Sí. Segons l'informe, el grup parlamentari podria haver usat diners procedents de les subvencions del Parlament per pagar el lloguer del Teatre Nacional de Catalunya en l'acte de presentació del referèndum el 4 de juliol.
Gràcies, Alba Lejide, 8:52. I avui és divendres, i els divendres, a més de prèvia esportiva, també hi ha activitat cultural, molta i molt diversa, al llarg i ample de tota la comarca. Activitat que repassem amb en Pau Ponset i amb el que comencem a explicar en busca a la Biblioteca de la Bisbal. Avui divendres hi haurà una nova jornada del cicle d'anime on s'hi presentarà la pel·lícula La tumba de las luciérnagas, Pau.
A 8:15 del vespre arriba un nou cicle d'anime a la Biblioteca de la Bisbal d'Empordà. Avui es comentarà la pel·lícula La tumba de las luciérnagas, dirigida per Isao Takahata i produïda per Studio Ghibli. La tumba de las luciérnagas està basada en la història homònima de l'autor Akiyuki Nosaka, que es basa en les pròpies experiències de Nosaka viscudes durant la guerra.
A Palamós, des d'ahir dijous i fins al dia de Sant Jordi, han programat un seguit d'activitats per poder gaudir d'aquesta diada tan especial.
L'Ajuntament de Palamós ens proposa tot un cap de setmana dedicat al Sant Jordi amb tot un grapat de propostes que culminaran amb la diada del dilluns. Avui divendres a les 7 de la tarda hi haurà el lliurament del Premi de Recerca Vila de Palamós 2017-2018, on opten el premi els estudiants que actualment han realitzat el treball de recerca de batxillerat. Més tard, a les 8 de la tarda, a la Biblioteca Lluís Barceló i Bou hi haurà la revetlla de Sant Jordi.
I finalment, per acabar amb el divendres, a les 9 del vespre, al Centre L'Avenir Fanalenc hi haurà la representació del teatre In Vino Veritas.
Què passa quan no pots anar a fer la funció que tens programada? Dius que no hi vas? Anules la funció? Esclar que no. Crides algú que et substitueixi. Així és com Chloe Clavijo, antropòloga i folclorista, apareix en un escenari que no és el seu, per substituir a la seva cosina, que no pot venir i farà tot el que estigui al seu abast per no decebre el públic assistent. Això sí, per superar la seva timidesa, s'ajudarà amb glopets de bon vi que desliga la llengua i anima l'esperit. L'entrada té un preu de 5 euros i és gratuïta per als socis del Centre L'Avenir Fanalenc.
I el dissabte, la coral Mestre Cirés recorda el músic i compositor calongí Ricard Viladesau amb un concert al Castell de Calonge. Serà aquest dissabte dins de la programa d'activitats d'aquest any Viladesau.
La coral Mestre Cirés de Palafrugell oferirà aquest dissabte 21 d'abril un concert en homenatge al músic i compositor calongí Ricard Viladesau Caner. El repertori per commemorar la figura de Viladesau, qui fou batejat per Pau Casals com el príncep de la tenora, inclourà havaneres i sardanes. L'entrada per aquest concert és gratuïta, però cal recollir-la prèviament a l'Oficina de Cultura de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, ja que les places són limitades. El concert, que tindrà lloc a les 7 de la tarda al Castell de Calonge, s'emmarca dins de les activitats de l'any Viladesau.
I el Centre Cívic Vilartagues, això és a Sant Feliu de Guíxols, es presentarà el llibre de Gabriel Rufián, La Voz de la Calle. El llibre és d'Igor Melchor, serà aquest dissabte, com dèiem, al Centre Cívic de Vilartagues. I a Pals, coincidint amb el Sant Jordi i també amb la campanya gastronòmica Pals i la Puina de l'Arròs, ens hi proposen una activitat ben especial.
En tres sessions diferents durant el dia podreu gaudir d'una visita guiada amb lectura de poemes als arrossars o pels carrers de Pals. A les 10 del matí, la visita guiada i la lectura de poemes serà als arrossars de Pals, un lloc idíl·lic i característic de la vila de Pals. Aquesta activitat té un preu de 5 euros i és gratuïta per als menors de 12 anys. També, a 12:45 i a les 5 de la tarda, la visita guiada i la lectura de poemes serà al nucli antic de Pals, on el preu de l'activitat serà de 3 euros i també serà gratuïta per als menors de 12 anys.
El diumenge a les 6 de la tarda, al Teatre La Gorga de Palamós, hi haurà una representació teatral, Un món i un munt de dracs, així es diu.
Dues princeses ben peculiars descobreixen una llibreria màgica que amaga molts secrets. Dels seus llibres en surten un munt de dracs que les posen a prova. Vols saber com els pensen? Atreveix-te a conèixer dracs de tota mena i d'arreu del món, de la Xina, el Japó, Grècia, Escandinàvia i fins i tot els que encara avui dia viuen a Catalunya. L'entrada té un preu de 6 euros i pels menors de 14 anys i els socis del Club 3C, un preu de 5 euros.
I tot això us ho expliquem avui, que és 20 d'abril, el mateix dia en què als Estats Units Bill Gates, president de Microsoft, hi presentava el seu nou sistema operatiu Windows 98. Martí Seguer.
Aquesta és una versió millorada respecte de l'anterior Windows 95. La seva principal diferència era que utilitzava el sistema d'arxius FAT32, cosa que el feia més ràpid, ja que l'emmagatzematge de dades era més eficient i creava diversos centenars de megas d'espai en discs addicionals en una unitat. A més, els programes s'executaven molt més ràpidament i l'equip utilitzava menys recursos del sistema.
I l'any 2010, un dia com avui també, la dibuixant nord-americana Molly Norris publicava a YouTube una proposta per crear el dia de dibuixar a Mahoma.
Va ser un moviment perquè tothom dibuixés el profeta islàmic tots els 20 de maig com a protesta davant de les amenaces de mort contra els caricaturistes de la sèrie d'animació nord-americana South Park. 6 dies després, esborrarà els seus dibuixos a causa d'amenaces de mort.
I l'any 1966, també un dia com avui, passaven coses. In the town where I was born, lived a man. El Yellow Submarine dels Beatles es convertia en la primera cançó cantada per Ringo Starr i que arribava al número 1.
Tot i que Paul McCartney i John Lennon eren els líders indiscutibles del grup, la veu de Ringo va aconseguir que el Submarí Groc fos número 1 el 20 d'abril de 1966 a les llistes de Regne Unit i que entrés a la història de la música com una de les cançons més populars del pop.
Amb el Yellow Submarine dels Beatles estem a punt de tancar el programa. Programa que ha estat possible gràcies gràcies eternes, a més, en Dani Cortés, que coordina la redacció, en David Parreño, que ens fa càrrec de la producció, també en Martí Seguer, en Marc Lapés, en Pau Ponseti, l'Alba Legide, en Gerard Escaig, en Josep Lluís Vidal, la Sílvia Pedret, en Pedro Ruiz, la Paula Boira i l'Alba Cabrera, i també en Toni Selles i en Juli Pedrero. Ho dèiem al principi, el dilluns hi ha relleu al supermatí, relleu que emprendrà en Dani Cortés. Dani, estàs a punt ja o no?
Sí, 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 aprenent.
Ai, vinga, aquesta falsa modèstia. Doncs res, escolta, que vagi molt bé aquesta etapa de supermatí.
Igualment, i t'esperem d'aquí poc.
Confiem que tornarem a veure'n, si més no, sants i estalvis. Abans d'acabar, com sempre, previsió del temps, Martí.
Avui ens espera un dia amb predomini de cel serè i temperatures similars a les d'ahir, entre 22 i 7 graus. Les properes jornades seran marcades per l'anticicló que ens deixa bones temperatures i dies assolellats.
Que vagi molt bé el Sant Jordi. Adéu-siau a tothom i fins dilluns a les 8 amb en Dani, aquí a Ràdio Capital. Super.